El comerç de Lleida calcula en un 90% de pèrdues si finalment hi ha confinament durant els caps de setmana. Ja sabeu que des d'ahir sobrevola aquesta idea del confinament del cap de setmana. Però ull, que avui s'hi ha sumat una altra història, i és el confinament total per 2 setmanes, que torna a estar sobre la taula. Soc el Ricard Álvarez, i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, 27 d'octubre del 2020, les 12:20 minuts i hores d'ara, a la ciutat de Lleida, 15 graus, pràcticament calcant la temperatura d'ahir. Ja ens van avisar que temperatures més baixes aquesta setmana, de moment estable. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, també la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Parlarem de temes d'advocats, des de Cudos Consultors, i avui ens visitarà el Joan Bellmunt. Amb ell parlarem a la finestra dels records, entre d'altres, de la castanyada, que és aquesta setmana, això. És dissabte, però clar, tenim el toc de queda. Jo crec que es mirarà a veure si funciona el toc de queda, perquè mira, entre setmana, d'una manera o altra, no hi ha problema. Veurem el dia de la castanyada. En fi, a partir de la una, parlem de gastronomia. Avui, interessant, perquè parlarem amb un català, nascut a Barcelona, xef, però que hores d'ara està a Kuwait. I farem una connexió directa amb Kuwait per veure doncs quina és la seva vida allí, que ens presenti el seu restaurant, però evidentment també li preguntarem per l'actualitat, perquè vaja, ens hagués dit, no, això és una pandèmia, i jo crec que tindrem sorpreses, perquè a vegades ens pensem que només ens afecta aquí. Ja veureu que afecta a tot arreu. A partir de la una, a la gastronomia, farem connexió avui amb Kuwait City, concretament. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara sí que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, el temps, el calcat, bueno, de temperatura d'ahir.
En primer lloc, s'ha aturat el vent, ja el vent és fluix, ahir va bufar amb força, 50-60 km per hora, ens va fer nosa tot el dia, però ja s'ha acabat el vent per tota la setmana.
Quin descans,
Vents fluixets o no res. Les temperatures han davallat aquesta matinada, ho hem notat, entre els 2 sota 0 en capitals de comarca, entre els 2 sota 0 del Pont de Suert i els 5 graus de Lleida i Mollerussa. Bueno, ha fet una matinada freda, però tampoc tant, no? I ara, al llarg del dia, i gairebé tots els dies, hi haurà una successió de núvols alts i mitjans, que a estones filtraran el sol, a estones ho deixaran lluir. La temperatura avui encara frenada, com ahir a 17, avui potser pujaran a 18 o 19, i a partir de demà anirem pujant un grau cada dia. Les màximes i 2 o 3 graus les mínimes. Sobretot el salt de les mínimes serà la propera nit, que ja no glaçarà teòricament en ninguna capital de comarca, ja ens quedarem entre els 3 i 7 graus de mínima, i les màximes podran arribar, sobretot a la meitat sud de Lleida, als 20 graus demà. I el dia següent, un grau més, 21. I el dia següent, un grau més, 22. Bueno. Fins a arribar als 23, que podrien tenir un cap de setmana, un 30, 31 i 1 de novembre, pues, un temps molt tranquil, perquè ens ve un anticicló que no el teníem amb pressions tan altes des del 24 de maig. Sí que fa temps que no tenien un anticicló, perquè a l'estiu no hi ha tant anticiclós, degut a les altes temperatures n'hi ha una baixa tèrmica damunt de la península Ibèrica. Per això hem passat tants mesos sense anticicló. És clar que amb anticicló i calma atmosfèrica, les matinals poden aparèixer, formar-se algunes boirines, alguna boira, les valls, principalment la vall del Segre, sobretot el Vall Segre, el Misegre, que aquestes boires s'esvairien abans de mig matí, fins i tot.
Armando, és d'hora per dir-ho, però tots sants amb sol,
Sí, sí. Temps tranquil tota la setmana. Potser aquestes boires o boirines al final de setmana ens podien fer la guitza a les primeres hores del matí, però s'esvairien durant el matí.
Molt bé.
I un temps tranquil que pujarien les temperatures màximes. És a dir, podrem gaudir d'unes tardes de tardor, fins i tot les abreres que volten Lleida o que estan tipus mitjana o uns altres racons, seran maravilloses de poder fotografiar i passejar.
Molt bé, doncs Armando Álvarez.
Que no ens tanquin, però no podem.
Sí, correcte. Sí, bueno, que no sigui foto nocturna, que a partir de les 10 no podeu, eh? Ja, ja. Armando Álvarez, fins demà, gràcies.
Vinga, fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara en parlarem, d'aquest tema del confinament, del toc de queda i tot plegat, perquè és que les xifres són tan dolentes que s'accelera tot molt més del que pensàvem. Hores d'ara, establert el toc de queda a Catalunya a partir de les 22 hores cada dia fins a les 6 del matí, des de diumenge, està posat. Portem el segon dia, és dimarts avui. Però és que ara ja ha aparegut sobre la taula el tema del confinament del cap de setmana, amb força. I a més, hi ha aparegut un altre, un fantasma del passat, el confinament total, que no seria ben bé el mateix, perquè les escoles aquesta vegada les volen mantenir obertes sí o sí. Però vaja, ja en parlarem, perquè estem a dimarts i això fins divendres es veu que no s'acabarà de decidir. En fi, sigui com sigui, tot això afecta els resultats que jo ara t'explico, que és la xifra de desocupats. A les comarques de Lleida ha augmentat en 2.200 persones i la taxa d'atur s'ha situat al 9,77%. Entre juliol i setembre es van crear 6.800 llocs de treball, segons les dades de l'enquesta de població activa. A principi del mes vinent tindrem les que ens informarà des del Ministeri de Treball. Però vaja, ja podem intuir que seran unes xifres dolentes. Amb successos, detingut per robar en 6 botigues de l'eix comercial de Lleida en menys de 24 hores. En un dels furs, l'home va empentar una treballadora per fugir. És un home de 35 anys, nacionalitat maliana i veí de Lleida. 6 robatoris a l'eix comercial, que cada cop té més botigues tancades, per desgràcia, per tant, el devem d'identificar ràpid, en 24 hores. I també, amb crònica judicial, direm que a judici 6 acusats de pertànyer a un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Lleida i Balaguer. La Fiscalia demana entre 4 i més de 6 anys de presó i, en cas de condemna, l'expulsió del territori espanyol. I vaja, ens estem acostant, com jo li deia ara a l'Armando Álvarez, al cap de setmana de la Castanyada. Castanyada és dissabte, però també és el cap de setmana de Tots Sants, que és diumenge. Aquest proper diumenge serà 1 de novembre. Ho vam avisar la setmana passada, ho vam recordar ahir i t'ho tornem a dir avui. El dia 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre l'accés al cementiri de Lleida serà única i exclusivament amb cita prèvia. És a dir, no us presenteu allí, a veure si em deixen entrar, perquè tindrem el problema. Només es podrà entrar amb cita prèvia, el 30, el 31 d'octubre i l'1 de novembre. Bé, és cert, que ahir em comentaven, per exemple, que aquest cap de setmana passat doncs molta gent va anar al que es fa, oi? Anar allà, netejar, canviar les flors, etcètera, etcètera. I que hi havia moltíssima gent que ja s'avançava per si de cas. Hores d'ara hi ha reservades 3.347 entrades per accedir a Tots Sants, per accedir al cementiri a Tots Sants. L'aforament està limitat a 2.000 persones simultànies i a un màxim d'una hora i mitja de visita per facilitar la rotació. Per tant, no us espereu fins al darrer dia, perquè després doncs, ens podem trobar que o bé no hi ha lloc ja, o bé, a les hores que a mi m'agradaria, o podria, o voldria anar-hi, resulta que no puc entrar. On heu d'anar a traure les entrades? A traure, aviam. A través de la web. www.paeria.cat/entrades/web/salut. És així. O si no, entreu a paeria.cat i allà us sortirà tota la informació de Tots Sants 2020 i d'allí anireu a parar enquesta. paeria.cat/entrades/web/salut. Aquí teniu, doncs, per entrar el dia 30, el dia 31 o el dia 1. Evidentment, és gratuït, però ha d'anar amb cita prèvia. Més informacions relacionades amb el tema de la Covid-19. Han hagut de tancar finalment el bisbat de Lleida per un cas positiu de coronavirus. Els nou treballadors estan confinats per prevenció. Vaja, el que passa a molts llocs, eh? I ull, perquè quan dic que les xifres són molt més altes del que potser tenim la percepció, a vegades, pel carrer, si al nostre entorn no ha passat res, de vegades tenim aquesta percepció de que, home, potser exageren. Eh? Els mitjans de comunicació potser exageren. Però fixeu-vos, 9 morts al geriàtric de Verdú. Els hospitalitzats a Lleida s'han disparat a 128. Ahir el delegat de la Generalitat ens deia ja de l'obertura de la tercera planta i es prepara la quarta. Només per atendre malalts Covid. Són 9 morts al geriàtric de Verdú, que se sumen als 10 que va comunicar ahir Salut, dels darrers dies. A més, s'ha detectat un brot amb almenys 13 usuaris i 8 treballadors positius de Covid-19 a la residència La Teva Llar de Lleida Ciutat. Tornen a sortir aquests fantasmes del passat, eh? Potser que no han marxat mai, de les residències de la tercera edat, que tots ens van ficar les mans al cap i vam dir que això no tornaria a passar, però està tornant a passar. Està tornant a passar. I el que dèiem al principi, hores d'ara toc de queda a Catalunya, de les 22 hores fins a les 6. Ahir començava a sonar amb força el tema del confinament de cap de setmana. Però és que ara, sobre la taula, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que també contemplen un confinament de 15 dies seguits. És a dir, o 15 dies seguits i anem a intentar aplanar la corba. Tornem amb el tema de la corba. La corba està disparadíssima, és una pendent cap amunt forta. Doncs, hores d'ara, Alba Vergés, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, té sobre la taula o un confinament de 15 dies seguits, menys les escoles, curiosament. Les escoles és el que, a partir del mes de març, es va tancar sense cap mena de dubte, va ser els primers, i, en canvi, ara seran els darrers. Es volen mantenir les escoles obertes. No és que ho trobi malament, tampoc, eh? Però, sobre la taula, hores d'ara, o 15 dies de confinament seguit o caps de setmana. La decisió divendres. La consellera diu que escoltarà els experts. Que escolti els experts no vol dir que li faci cas, eh? Sabeu que entre sentir i escoltar hi ha una diferència interessant, però que a més després, si a part d'escoltar-los prendre la decisió, també hi ha una altra diferència. Per tant, no és cap garantia, però almenys posarà l'orella i escoltarà els experts. I prendran una decisió divendres. Tot sembla indicar. Divendres, avui és dimarts. Veurem cap on va la història. La província de Lleida registra 286 nous contagis i la capital, Lleida Ciutat, a la ciutat superem els 700 punts del risc de rebrot. Per tant, són xifres altes, eh? Molt altes. A la regió sanitària de la Plana de Lleida, a tota la Plana de Lleida, el risc de rebrot ha pujat als 567 punts, a 700, eh? Estem a la ciutat només, i les defuncions s'han disparat als 336. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està fregant els 600 punts. Hores d'ara, 597. Però és que a nivell de Catalunya, globalment, a Catalunya, tenim un risc de rebrot de 887 punts. És altíssim. A partir de 100 és alt. Però és que, a més, la velocitat de reproducció de la malaltia a nivell de Catalunya, la mitjana, és de 1,52. Per tant, cada 100 persones encomanen a 152. No cal ser un matemàtic per veure que la tendència és a l'alça, de manera descontrolada. A l'Alt Pirineu i Aran també tenim una velocitat de rebrot de l'1,51 i, en canvi, a la Plana de Lleida és de l'1,15, que no és per tirar campanes al vol perquè és positiu, està incrementant-se. Aquestes són les dades i, per això, la consellera de Salut, Alba Vergés, té sobre la taula hi ha el confinament de cap de setmana, molt present, no s'ha decidit encara, però hi és, o bé un confinament ja de 15 dies seguits, de dues setmanes, menys les escoles, per veure si podem frenar aquesta pujada de la corba, que, repeteixo, és alt. Per cert, ahir m'arribava, perquè clar, ara és veritat que aquesta setmana potser no, però a la nit ja fa fresca, entrarem ja al moment dels refredats, al moment de les grips, al moment de barrejar-ho tot plegat. que no ens agafi la paranoia. Hi ha coses que es distingeixen molt bé. Per exemple, com podem diferenciar... No hi ha la fórmula màgica, això ja us ho avanço, però com podem diferenciar un refredat d'una grip de la Covid-19? Doncs mira, hi ha cosetes. Per exemple, si tens una febre alta, de més de 38 anys, de més de 38 graus, pràcticament segur no és un refredat, però sí que és molt freqüent amb grips i amb Covid-19. Si et fa mal la gola, és freqüent amb un refredat, i en canvi és poc freqüent amb una grip, però també ho és a la Covid-19. La tos seca és freqüent a tot. En canvi, l'estar cansat és poc freqüent amb un refredat. En canvi, sí que ho és amb una grip i a la Covid-19 també. Arribar a l'extenuació, allò de, escolta, estic extenuat, això és poc freqüent amb un refredat i a la grip, però ho és freqüent a la Covid-19. Per exemple, per tant, aquest és un altre indicador. Dolor muscular, refredat, pràcticament mai. En canvi, a la grip és molt freqüent i a la Covid-19 és poc freqüent. És poc freqüent. Per tant, si tens mal muscular i tens febre alta, és poc probable que tinguis la Covid-19 i, en canvi, sí la grip. Si perds el gust i l'olfacte, és poc freqüent amb refredat i amb grip. De fet, jo no ho havia escoltat mai. Però, en canvi, és freqüent a la Covid-19. Per tant, ull, aquest indicador també ens ho diu. Congestió nasal, mocs. Doncs, si en tens, és que estàs refredat. Pot ser que sigui grip, però és molt poc probable que tinguis la Covid-19. Si tens dificultat per respirar, o sigui, falta d'aire, però no després de fer esforç, no, escolta, assegut, em costa respirar, o tinc falta d'aire, falta d'alè, amb refredat mai. Amb grip és molt poc freqüent, tampoc ho havia escoltat mai. En canvi, a la Covid-19 és freqüent. I si estornudes, pràcticament segur que estàs refredat. És poc freqüent que tinguis grip i és poc freqüent que tinguis la Covid-19. En fi, no sé si us he facilitat o ens acabem d'embolicar del tot. Però sigui com sigui, entrem en setmanes on haurem de conviure refredats, grips i Covid-19. Per tant, no ens fem un embolic i sobretot, que no ens agafi la paranoia de que qualsevol cosa ja és la Covid-19. Tranquil·litat, i si tens dubtes, cap al cap. Fem una pausa i marxem cap a Q2 Consultors.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que arriba el nostre espai en el que parlem amb un advocat, ho fem des de Q2 Consultors, estan a internet, www.q2-consultors.com, al passeig de Ronda 57 a Lleida, i si no, el telèfon, que és la manera més pràctica i ràpida, i més fàcil de recordar, 973-28-28-18. Memoritza-te'l, guarda-te-la a l'agenda, no sé mai quan el pots necessitar, 973-28-28-18. És tot un bufet d'advocats que toquen molts camps, el tema laboral, fiscal, comptable, urbanístic, jurídic. Tu truca al 973-28-28-18 si tens un dubte, si tens un problema, i ells tranquil·lament et faran explicar-ho i ja et derivaran cap al departament i la persona corresponent. Memoritza'l, que està bé tenir-lo a mà, perquè no se sap mai. Nosaltres cada dimarts parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Estava mirant ara el calendari. A més, és un tema que jo crec que parlem cada any com a mínim una vegada. Estava mirant el calendari perquè estem a un mes del Black Friday. És una... És un... Bueno, és un...
una festa del consum, per entendre'ns, per dir-ho finament, que va arribar a Europa de fa uns anys, que això ve dels Estats Units, que allí sí que té una tradició llarga, i aquí doncs, ens hem quedat només amb la part d'anar a comprar. No? Als Estats Units té una explicació perquè es fa això, aquí només hem agafat el tema d'anar a comprar. No? És la primera gran compra abans de Nadal. El Black Friday. Es compren moltes coses a molts llocs i... doncs degut a la pandèmia hi era una sensació i una tendència a l'alça, però degut a la pandèmia s'ha accelerat una mica més moltes coses online. Si tot surt bé, Josep Lluís, el producte que reps és el que tu havies comprat i funciona, cap problema. Però què passa quan o no rebo el que crec que havia comprat, o ho rebo i no funciona, o el rebo i deixa de funcionar al cap de pocs dies? Què hem de fer quan passa això? Doncs fer anar la garantia. I llavors aquí, Josep Lluís, és quan comencen a haver aquestes discrepàncies entre el venedor i el comprador. Un tema de la garantia que hauria de ser molt clar és quan comencen a haver problemes. Josep Lluís, parlem de garanties, perquè a vegades no està tan clar com sembla.
Parlem de garanties, sí, Ricard. Bueno, sempre com ara, quan parlem de garanties, estarem parlant de la relació que hi ha entre el consumidor i l'establiment. No estic parlant de la relació que hi hagi entre dos particulars, és a dir, quan un compra un cotxe de segona mà o quan un acudeix a través d'alguna aplicació i compra un producte amb una altra persona.
Correcte.
Però sempre entre particulars. Sempre estem parlant en que jo m'adreço a un establiment...
Perdó, per deixar-ho clar, entre particulars no hi ha garantia,
No, sí que hi ha unes garanties, sí que hi ha unes garanties. Evidentment, tota persona que ven un producte ha de, primer, informar sobre la qualitat d'aquest producte, és a dir, si jo venc un vehicle, he de dir pues, que té, no sé, 150.000 quilòmetres, que és aquesta manera, he de donar informació, i sí que hi ha unes garanties mínimes, però serien més petites i serien diferents de les que jo ara parlaré. Per tant, estem parlant de productes o serveis que comprem a través d'un establiment, tot i que inclús puguen ser productes de segona mà, no estan exclòs pel fet de ser de segona mà. Aleshores, també cal veure de les que són aquestes garanties bàsiques, val? Tenint en compte que no són idèntiques per tots els productes. Hi ha productes que mereixen una protecció especial, no sé, productes mèdics, farmacèutics, bancaris, els vehicles, els vivendes, i tampoc vaig a parlar de lo que és el dret de desistiment, és a dir, el dret que tinc jo a tornar el producte i que em tornen els diners sense cap mena de problemàtica del producte, senzillament, no sé, no m'ha agradat i ja està. El dret de desistiment és una altra cosa. La garantia suposa que en primer lloc, el producte que a mi me donguin, el servei que a mi em donguin, s'ajusta a lo que jo he demanat i amb aquella informació prèvia que me donin, és a dir, amb aquell catàleg, amb aquella informació, amb aquell prospecte, s'ha d'ajustar amb aquesta descripció, val? A més, aquest producte ha de ser apte per allò que habitualment es destina, els productes del mateix tipus. I, a més, ha de presentar una qualitat o unes prestacions habituals, és a dir, a vegades diem, és que l'ordenador no funciona, no, és que te l'he d'enviar a un país asiàtic i tardarà 2 mesos. Escolti, m'hi dic, és que jo no tinc per què suportar aquesta qüestió, no? Sempre tenint en compte que aquesta reparació o substitució són totalment, recalco, gratuïts, i que aquesta gratuïtat inclou despeses com puguen ser els gastos de transport, val? Tota la mà d'obra, tots els materials, val? I també podria optar per aquesta rebaixa del preu, proporcional, que la llei no me diu quin ha de ser el percentatge, val?
Déu-n'hi-do,
Jo tinc un plaç de garantia legal de 2 anys des de l'entrega. 2 anys des de l'entrega. Ja dic, hi ha elements, pensem en vivendes, pensem en vehicles, que els plaços i les garanties són diferents, eh? Inclús els coses de segona mà, hi ha algunes botigues que són sobradament conegudes, o tallers, que també venen de vehicles de segona mà, també tenen aquest tipus de productes, garantia que no pot ser inferior a 1 any. Sempre estic parlant de producte de segona mà comprat en un establiment, no entre 2 particulars. Garantia de 2 anys. I la llei també me diu que quan la fallada es produeix que dintre dels 6 primers mesos La llei presumeix que el problema és del producte i no d'un mal ús, val? Perquè sempre verem que els productes, bueno, hi ha una garantia excepte que derivi del mal ús. Si el problema ve dintre de 6 mesos, tindrà que ser l'altra part, el fabricant, el productor, qui demostra que he sigut jo que no ho he fet.
Clar, clar, no dona per fet que ho has fet anar malament, sinó...
Correcte. I a més pot haver sempre, en favor del consumidor, una garantia comercial superior. És a dir, que me donguin més garanties. Per exemple, el més normal és que em donguin més temps. Aleshores, la garantia comercial, que caldrà veure si és millor per mi, té que ser millor per mi, si em dona un plus de garanties, perfecte. I sempre estem parlant aquí de, diguem-ne, substitució del producte.
Sí, sí,
però
sí,
si
sí.
El producte ens causa un perjudici, imaginem que ens explota una botella al supermercat i ens fa mal, o pensem en una joguina, parlaves tu del Black Day, del
Black Friday, Black Friday. Sí.
O del Nadal, si una joguina pues, és defectuosa i ens causa un mal amb un nen, o imaginem una crema o un producte que ens fa un mal, en aquest cas, a més, tindrem dret a reclamar aquells danys o perjudicis corporals, si ens fa mal el cos, o materials, no? Pensem, pues, tota... la problemàtica derivada, per exemple, de joguines o de productes que no estan ben etiquetats i a la millor fem una barreja que no toque. Aquests danys i perjudicis es podem reclamar, a més, de tot això que he dit abans. Tenint en compte que si hi ha mai una clàusula que diem amb algun producte o servei que no es pot reclamar o que no es fa responsable l'empresa, això és nul.
Ah.
Això no és així.
Però i per què els hi deixen posar, si ja no es pot posar?
Bé, diguem-ne que el paper ho aguanta tot.
Ja.
La qüestió és que es demostre, a veure, que jo n'he fet un mal ús. És a dir, l'exemple típic que sempre fiquem, un ganivet de per si no és dolent.
No, correcte, correcte.
Un ganivet el que passa és que talla. Si hi ha un paper un mal ús, aleshores té que tindre pues, unes instruccions, unes prohibicions de cara a menors, etcètera, etcètera. Però diguem-ne que la exoneració de responsabilitat en cas de culpa, de que no sigui culpa del consumidor, aquesta exoneració no té cap mena d'eficàcia.
Bueno. Doncs ja ho veieu. De totes maneres, jo torno a reiterar el que dèiem al principi. Tu recorda't d'aquest telèfon, 973-28-28-18, a Q2 Consultors, perquè davant del dubte, ulla, perquè et poden dir, escolti, no, que vostè no té dret a res, que no, que tal... Un moment que ho consulto, 973-28-28-18, perquè si és un producte que, escolta, ens ha costat molts pocs diners, que no hauria de ser excusa, però ens ha costat molt pocs diners, doncs dius, mira, escolta, jo què sé. Però clar, hi ha productes que valen més diners i són coses que hem de mirar, eh? Josep Lluís Gómez, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Un plaer per mi. Bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a la una de la tarda. Seguim a Herrera en Cope a Lleida. Soc el Ricard Álvarez i ara us presento al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vaja, us presento el Joan Bellmunt, saps? Com si fos una persona aquí nova a l'espai. És col·laborador històric, el Joan Bellmunt. I ja saps que aquesta temporada, cada dues setmanes, els dimarts... obrim la finestra dels records, aquella que abans l'obríem cada dia, però clar, ens entrava molt fred, eh? De cara a l'hivern. Ells m'han dit, mira, fem-ho cada dues setmanes, que si no, aquí ens gelem, que ja comencem a tenir una edat, Joan.
I a més, aquest any sí que és novetat la manera en què ho fem, no?
Sí, sí, sí. Perquè bueno, però també ens permet... Sí, clar, el tema de per telèfon és una feina. Jo sempre prefereixo tenir a les persones aquí als estudis, però també ens permet endinsar-nos més en els temes, eh? Tenir més espai i més temps, eh? Joan, què m'expliques?
Mira, aquesta setmana aprofitarem per parlar de dos temes bastant interessants, o de dues tradicions molt arrelades, alguna de les quals aquest any no s'ha pogut celebrar, com és que ahir és la festa de la Mare de Déu de les Sogues, de Bellvís. Per tant, una salutació a tota la gent de Bellvís, que durant anys i anys, concretament des del 1190, ve celebrant aquesta tradició. Ha sigut una tradició molt interessant. I després parlarem també dels panellets de les castanyes, perquè això és el cap de setmana vinent.
Això sí que ho trobaré a faltar aquest any.
Sí, perquè la massificació que es feia a vegades de grups, grans grups, celebrant la castanyada i celebrant els panellets, aquest any no es poden pas fer.
O sigui, ho podem fer a casa, però jo trobaré a faltar el... Jo sempre ho feia a casa amb amics, sempre. I això sí que ho trobaré a faltar. Però sí, vaja... Però
aquest any no ens diuen, Ricard, no ens diuen que més de 6 persones, no?
No, no, no.
Però, jo... Per tant, ni fent-ho a casa no...
No, 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 per això t'ho dic, ho trobaré a faltar. Ni que fossin... A mi m'és igual, si ens haguessin dit 8, tampoc convidaria gent d'altres nuclis a casa, eh? Per ja. Això t'ho dic. Però bueno...
Hem de ser prudents, sí.
Sí, sí, sí.
Mira, doncs parlem, comencem parlant d'ahir, que ahir era la festa de la Mare Déu de les Fogues, que és devingut per al poble de Bellvís i per tota la contrada... una gran manifestació a celebrar-ho, i la festa major de Bellvís, que ha sigut molt solemne, doncs també aquest any s'ha vist minvada per la pandèmia. Mm. Què comportava aquesta tradició de la Mare Déu de les Fogues i per què n'hi fem referència? Primer, perquè allí tenim bons amics i volem saludar el president del patronat, l'Antoni Salví, amic meu, i també dic que hi anava 54 pobles a Bellvís en romeria. El fet arrenca des del 1190, el 26 d'octubre de 1190, que era dissabte, quan un pagès de Sidamunt, de nom Joan Amorós, que venia de fer de moldre blat, de fer farina a Balaguer, i damunt li va caure entollada, i resulta que va haver de descarregar les saques tallant la corda, i una jove que se li va aparèixer li va dir pues, que la manera de treure la mula de llire tallant les sogues, i després agafant les sogues va tornar a quedar unida, passant-la per les seves mans, va tornar a quedar unida, i per això el nom de Mare de Déu de les Sogues. La Mare de Déu de les Sogues ha tingut molta tradició a tota la plana d'Urgell. Venien fins a 54 pobles a demanar el to de la pluja, per tant, vull dir, i era invocada pues, no sols per la pluja, sinó també per cicles pestífers, com ara, suposo que si haguessin viscut aquesta situació els nostres abans passats, també ho dirien demanant per la pandèmia, no? I també hi acudia pues, la gent que es volia casar, sobretot les noies d'aquí, que volem recitar dos versets, no? Un referent a l'aixut, a la sequera, que deia que quan pateix aixut la plana, com teniu del cel la clau, des d'aquest mar la regau, si dignament us ho demana. A vostres plantes, postrada, dolça, repeteix i entona, de l'Urgell, mare i patrona, sigueu per tots advocada. Però les més curiosetes, potser són aquelles que ho fan més gràcia, són aquelles que les noies es volien casar i era claríssim, que deia, Mare Déu de les Sogues, Sant Cristo de Balaguer, si voleu que sigui monja, deixeu-me casar primer. I una altra que diu que és curioseta, això per la gent que abans es casava ho feia, avui és més complicat això, diu, si vols estar ben casat, has d'anar a Montserrat, per ser bon casat i feliç a les Sogues de Bellvís. I veus, és una tradició, aquesta del 26 d'octubre d'ahir, que portava la festa major a Bellvís i portava la festa major pràcticament a tota la plana d'Urgell perquè era una devoció molt arrelada. Aquesta era una de la primera que volia tocar avui per recordar aquesta festivitat.
Escolta, la dita aquesta d'anar a Montserrat sí que la conec i l'havia escoltat. I mira, els meus padrins, sense anar més lluny, després de casar-se van anar a Montserrat, eh? Ara, la de la cua amb la de Bellvís és molt bona, eh? Si vols estar ben casat i ser feliç, eh?
A les Sogues de Bellvís.
Aquesta és molt bona, aquesta.
O sigui que... El que passa és que la gent avui ja veus també que ha canviat i la gent no es casa o s'ajunta o es casa pel civil, el religiós cada vegada hi ha menys advocacions o menys pràctica de casar-se per l'església, però bé, són la realitat que hem de tocar viure. Uh-huh. I entrem a la part gran d'aquesta setmana, que és l'acabament el proper diumenge, dia 1 de novembre, la festivitat de Tots Sants.
Sí.
Perquè la festa de Tots Sants, Ricard, com a festivitat cristiana, apareix entre els anys 609 i 610, per tant, ja fa dies d'això. I va ser per una decisió presa pel Papa Bonifaci IV, el qual, en comptes de fer enderrocar un panteó romà dedicat a tots els déus, el va purificar i el va consagrar en honor de la Mare de Déu i de tots els màrtirs, als quals ja se'ls suposava sants, i va disposar que cada any es celebrés aquesta festa. Va ser l'any 835 que la festa de tots els màrtirs va passar a anomenar-se la festa de tots els sants. Més endavant va ser el Papa Gregori III que va dedicar una capella en honor de tots els sants a la Basílica de Sant Pere, i el Papa Gregori IV va fixar la celebració d'aquesta festa per al dia 1 de novembre. Cal dir que és costum de fer la visita als cementiris, de portar flors als difunts, en arribar, que ens arriba com una tradició romana. No en debades, ells celebraven en honor dels morts les festes anomenades Floralia, i que consistien a fer ofrena de flors damunt les tombes dels difunts, amb un doble significat, el primer per adorn i el segon com a símbol que es desprenien de les velles flors, talment la mort els havia després dels éssers estimats. I la primera notícia que tenim a casa nostra d'aquesta celebració arrenca de l'any 1033. Cal dir que les castanyes i els panellets, i aquí ve el fet de la castanyada, i els panellets són aquests darrers possibles pervivències dels pans antics, perquè abans, quan un moria, li posaven pans, els pans votius, li posaven a l'enterrament perquè tingués pa pel viatge, perquè tothom creia que aquella persona havia pres un viatge cap a l'altra vida i per tant necessitaria pel camí menjar. I li posaven uns pans que són els actuals panellets, perquè estan fets, si t'hi fixes, els panellets es fan amb ametlla, sucre, moniato, sí, patata, és a dir, amb productes que no es passen, que 8 dies després d'haver fet els panellets o 15 dies després d'haver fet els panellets, resulta que els metges ja estan ben bons. I també una altra de les tradicions era menjar castanyes. I per què? Perquè és el fruit del temps. I aquella imatge típica, jo recordo pues, a les Borges Blanques, allà al Ternall de Castanyera o aquí a Lleida, a la plaça Sant Joan, que es posaven les castanyeres de llavors, que no, res tenen a veure amb els actuals vendes de castanyes. Era aquella figura típica amb el mocador al cap i anar tornant castanyes i anar
cridant. Sí. És la imatge ja tòpica.
La imatge típica, exacte.
Però que no... És veritat, ha canviat molt això, perquè ara hi ha aquestes paradetes, ja és diferent, però encara n'hi ves alguna, que ho intenta imitar o semblar-ho,
Sí, a veure, sobretot a nivell d'algunes poblacions, que abans la castanyera era típica de totes les poblacions, mitjanament grans, els pobles petits no, perquè la gent ja s'ho tornava a casa, ja s'ho feia a casa, però mitjanament grans, i aquí una de les castanyeres més famoses va ser la castanyera de Camarasa. Vull dir, va ser una de les imatges més típiques que ens ha arribat fins als nostres dies i que avui també ens ha desaparegut. I jo de jove, quan baixàvem aquí a Lleida, que baixàvem per Tots Sants o tal, però recordo veure les castanyeres allà a la plaça de Sant Joan i, bueno, amb el seu cant, no?, de castanyes calentes, no? I perquè, a més, solia fer fred el dia de Tots Sants.
Sí.
En el dia d'estrenar la roba també d'hivern, sigui l'abric, sigui guant, sigui bufanda, però també el dia d'estrenar la roba perquè feia fred. I llavors les castanyes
es revifaven. És curiós perquè jo vaig néixer i créixer els primers anys amb els pares, on vivíem, amb un pis amb la calefacció central de tot l'edifici. I l'engegaven sempre la nit de la castanyada, per entendre'ns. O sigui, no s'engegava ni abans ni després, era aquell dia. Que s'engegava tota la vida, s'engegava la nit de la castanyada, o la matinada de Tots Sants, si voleu.
I les castanyes, si te'n recordes, les posaven en paperines ja fetes amb fulls de diari.
Sí.
Era el típic, no? Vull dir, la paperina feta amb un full de diari i les castanyes a dintre. Ara, vull dir, tot ha canviat i això, vull dir, aquest any doncs, ens tocarà patir una mica més, bueno, perquè no podrem reunir-nos amb amics i tal, però confiem, esperem, desitgem els bons auguris de cara a un altre any.
Patirem una mica més, Joan, però jo panellets n'hi menjaré algun. I castanyes també,
Mira, és que perdre les tradicions o perdre les il·lusions és morir-te en vida.
Jo ho farem els de casa i serem menys, però ho farem.
El que cal fer és mantenir aquestes tradicions i mantenir aquesta il·lusió, perquè si no, repeteixo, des del meu punt de vista, és morir en vida. I aquesta situació està afectant a molta gent i des d'aquí els voldríem transmetre pues, aquesta mica de normalitat dintre del que cap, de que facin vida, de que conservin la tradició, encara que sigui pues, a nivell familiar, que no sigui en multitud ni amb amics, que no, si no surten de casa o si no sortim de casa és igual, pues, a dins de casa, però sí, comprar un parell de moniatos, comprar unes castanyes i comprar uns panellets, perquè molta gent se'ls feia abans, però ara els hem de comprar.
Però escolta, Joan, deixa'm, amb 15 segons, tu amb què els acompanyes, els panellets?
Amb moscatell.
Ah, això, volia saber.
Amb moscatell.
Una copeta, no res.
Una copeta de moscatell, que, escolta, li doni un regustet i doni al·licient al cos.
Alegria també et dona.
Alegria, sí.
Escolta, una copeta, tu. Ara que no ens escolta el nostre nutricionista, doncs amb la mica de dolçor del panellet, que tampoc ens passem, amb un o dos, i castanyes, que això és de temporada i això sí que és molt bo.
És que crec que el que fa mal no és menjar d'una cosa o d'una altra, sinó el passar-se.
Sí, sí, l'abús, no? L'abús, evidentment que sí.
Que mengis un parell de panellets no et farà, no farà no, cap no, mal, al no. Contrari. T'endolcirà una mica la vida, que prova amarga a vegades ens ve.
I tant. Joan Bellmunt, com sempre, que ha estat Ricard. Un plaer parlar d'aquestes tradicions. Feu-les a casa, va, amb els de casa, amb els petits, que això els hi quede. Després de gran sempre se'n recorden, eh?
Sí, sí, aquesta setmana tenim dues dates importants, com era ahir la Mare Déu de les Soves de Bellís, per tota la població i els 54 pobles que hi acudien, i també el de la Castanyada, que és una tradició general, quan no parlem del Diana d'Organyà, perquè hi havia unes tradicions especials a nivell de castanyes i de menjar, però sí que ho fem extensiu a tot el territori, clar, que és una tradició ben nostrada.
Joan Bellmunt, cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada per tu i per tots els oïdors, ànims.
I nosaltres arribem a la una, senyals horàries, ens informem i després tenim l'espai gastronòmic. Avui marxem a Kuwait, que t'agradarà, eh? I a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta La Rioja, es una de las comunidades que permanece ya confinada. No se puede entrar ni salir de los límites de la región. Desde el gobierno riojano no lo ven suficiente para parar la mala evolución de la pandemia y anuncian el confinamiento de Logroño y de Arnedo. La capital de la comunidad y este municipio de La Rioja Baja quedan aislados perimetralmente en los próximos días. Nadie de la comunidad podrá entrar en su término municipal y los vecinos de Arnedo y los de Logroño tampoco podrán salir. Además, y esta es la novedad, imponen un cerrojazo para la hostelería durante un mes. COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Esta nueva medida entrará en vigor a las 0 horas del próximo viernes 30 de octubre.
Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes.
La Rioja está cerrada perimetralmente hasta el próximo 7 de noviembre, pero hoy Concha Andreu ha establecido una nueva restricción de la movilidad nocturna. Se adelanta una hora, desde las 10 hasta las 5 horas del día siguiente. Son muy preocupantes los datos de la incidencia del COVID en La Rioja, hoy con 10 ingresados más que ayer, hasta los 157 en el Hospital San Pedro.
Pues cerrojazo para bares y restaurantes de Logroño y de Arnedo durante un mes. Aumenta el mapa de los confinamientos en España, la mala evolución de la pandemia y la decisión del gobierno de dejar todo en manos de las comunidades autónomas sigue provocando una confusión mayúscula. Muchas comunidades que todavía no han impuesto el aislamiento perimetral se están planteando el cierre a partir de este fin de semana. Es el caso de Andalucía. Lo ha anunciado en Herrera en COPE el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
A día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana, me hace pensar que no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo a la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el ala de Ciudadanos en el gobierno de Díaz Ayuso apuesta por ese confinamiento durante el Puente de los Santos y el de la Almudena, con festivos los dos próximos lunes en Madrid. De momento, Aragón, Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja ya se encuentran en esta situación. Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. El conocido como Pacto de Toledo aprueba hoy sus recomendaciones para la sostenibilidad de las pensiones. Entre otras cuestiones, fija que la subida vaya ligada al IPC o la posibilidad de que se elija los 25 mejores años de su cotización, Susana Moneo.
Buenas tardes, Antonio. Son 21 puntos que el Pleno del Congreso deberá aprobar de manera definitiva y que servirán de base al Gobierno para reformar el sistema. Al proponer esa subida, según el IPC, se deroga la actualización del 0,25 que implantó el PP y se quiere beneficiar en el cómputo de la pensión. De ahí esa propuesta de que en lugar de contabilizar los últimos 25 años, el pensionista pueda elegirlos. Se quiere enviar un mensaje de confianza a Naoramas de Coalición Canaria.
Los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que están garantizadas sus pensiones. Que los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que se van a revalorizar.
Y se recomienda que la edad efectiva de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal, ahora muy alejada, por lo que piden incentivos para permanecer en activo. También se apuesta por potenciar los planes de pensiones de empresa.
Tenemos novedades en el Barça, en la moción de censura contra Bartomeu. José Luis Corrochano.
El Barcelona solicitó ayer a la Generalitat la suspensión del voto de censura para los días 1 y 2 de noviembre y el gobierno catalán acaba de responder al Barcelona, Víctor Navarro.
Una carta donde le dicen al Barça que no hay impedimento jurídico o sanitario para realizar el voto, eso sí, con más sedes y voto por turnos, algo que desde el club ven imposible de organizar para este fin de semana. La Generalitat no habla de fechas y el siguiente paso lo debe dar la Junta de Josep Maria Bartomeu. Como anunció ayer el presidente en rueda de prensa, la directiva se volverá a reunir en las próximas horas y no se descarta ningún escenario, ni ganar 15 días más, ni dimitir.
Y noticia de última hora, informa Elena Condi sobre el partido Barcelona-Real Madrid, que el Barça va a presentar un escrito formal de queja a la Federación en el día de hoy. Van a adjuntar vídeos de aplicaciones del VAR en diferentes partidos, Betis y Getafe, por ejemplo, y van a reclamar un criterio único y ecuánime. Y van a pedir a la Federación Española de Fútbol que escuche el audio del asistente de Martínez Munuera que se filtró en el día de ayer. Y además, hoy Liga de Campeones, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Atlético de Madrid-Salzburgo son a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo va a contar el tiempo de juego. Y a esta hora comienza la etapa de la Vuelta Ciclista a España, Kike Iglesias.
En Mendizorroza, sí señor, en Vitoria estamos camino de Villanueva de Valdegovía en Álava, doble paso por el puerto de Orduña de primera categoría, el último se corona a solo 18 de meta, después un descenso, atención a la incidencia del viento, del aire y sobre todo de que a eso de las 4 de la tarde anuncian lluvia en la meta. Estrena el liderato el ecuatoriano Richard Carapaz.
Desde las 4 de la tarde lo contamos, el final de etapa en COPE Más, en las COPE Más, en COPE.es y dispositivos móviles.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En El Espejo de hoy nos contáis la historia de una religiosa española que es una de las mayores especialistas del mundo en la lucha contra una enfermedad muy dolorosa en el corazón de África.
Así es, se llama Julia Aguiar, es conocida como el Ángel de Benín por su trabajo desde hace más de 4 décadas en la lucha contra la úlcera de Buruli. Es una enfermedad que provoca úlceras sangrantes y enormes necrosis y que la gente conoce como la enfermedad del hechizo porque piensa que trae el mal a toda la familia. El trabajo de esta religiosa gallega desde hace más de 40 años ha permitido mejorar los diagnósticos y la prevención de esta enfermedad, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y en el centro médico donde trabaja con los más pobres, Julia reconoce que ha sufrido mucho, pero que con una mirada desde la fe, la felicidad que ha encontrado allí es mucho mayor.
Pues escuchamos El Espejo, gracias Faustino, en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs al migdia de Lleida, però saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. Avui dimarts 27 d'octubre del 2020, 6 minuts per sobre de la 1. Ens escoltes també a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida o des de tot el món a través d'internet. A on? A cope.es, vas a la web, www.cope.es, emissió en directe, i allí tria l'emissora de Lleida. També ho pots fer descarregant-te de manera gratuïta l'aplicació pel teu mòbil, tant si tens Android com si tens un dispositiu d'Apple. El que vulguis, és gratuït, emissió en directe, i allí tria l'emissora de Lleida. En fi, per sobre de... però no massa, 15 graus a la ciutat de Lleida, amb un temps que ja ens ha explicat l'Armando Álvarez que seguirà incrementant la temperatura mínima i la màxima amb un grau cada dia, almenys fins al cap de setmana. La setmana vinent ja en parlarem, que cau molt lluny, que estem a dimarts només, amb el fantasma sobrevolant de manera cada cop més intensa el tema del confinament, o de cap de setmana, o total durant 2 setmanes. Abans, però, busquem la previsió meteorològica i ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida ambient assolellat amb cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on predominen els cels ennuvolats o coberts i on no es descarten precipitacions febles a últimes hores. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, màximes previstes de 18 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 17 a la Seu d'Urgell, de 16 a Tàrrega i de 13 a Viella. I si parlem del vent, durant aquesta tarda bufarà en general de component oest. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem de nou temps estable amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols mitjans i alts. Tot i això, al Pirineu els núvols seran més compactes i no es descarten pluges febles a la Vall d'Aran a últimes hores. Per últim, les temperatures diurnes demà seran més altes en general, amb unes màximes que arribaran als 21 graus a la Seu d'Urgell, Sabadell i a Balaguer, els 20 a Lleida Capital, els 19 a Tàrrega i els 17 finalment a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem una darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja t'he explicat que d'aquí uns minuts a l'espai de gastronomia avui marxarem cap a Kuwait, concretament a Kuwait City, amb una trucada en directe per conèixer doncs, un xef, i amb ell doncs, li farem la pregunta també, escolta, com està el tema de la Covid-19? Perquè de vegades és, ara ja tenim dades tan concretes de Lleida, del Pirineu, de Cervera, de la Segarra, de Catalunya, d'Espanya, de França... Però, escolta, i a Kuwait, com estan, per exemple? No és que m'hagi pres la son, saber com estan a Kuwait ni molt menys, però és curiositat, ens parlem de pandèmia, afecta tot el món, doncs de primera mà d'una persona que es dedica al món de l'hostaleria a veure com s'està vivint. Això serà d'aquí uns minuts. Abans, però, et recordo que la xifra de desocupats a les comarques de Lleida ha augmentat en 2.200 persones i la taxa d'atur s'ha situat al 9,77%, que també s'ha detingut per robar en 6 botigues de l'eix comercial de Lleida en menys de 24 hores un home de 35 anys i nacionalitat maliana, que també han anat a judici 6 acusats de pertànyer a un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Lleida i a Balaguer, i que recorda que aquest proper cap de setmana, dissabte és la Castanyada, diumenge és Tots Sants, 1 de novembre, doncs que el 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre, aquests 3 dies, 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre, només es podrà accedir al cementiri de Lleida amb cita prèvia, només. Re de passo per allí, quan jo vulgui, no us deixaran entrar i llavors podem tenir algun problema. Cita prèvia. El 30, el 31 d'octubre i l'1 de novembre. On ho heu de fer? Doncs a la web de paeria.cat. Poseu paeria.cat a la web i allí ja us surt Tots Sants 2020. Entreu en aquesta secció i allí podeu triar el dia i el tram d'hora. S'ha previst una rotació d'hora i mitja i mai més de 2.000 persones simultàniament al cementiri. Per tant, som a temps, perquè, segons l'Ajuntament de Lleida, doncs ja s'han donat més de 3.300 entrades, accessos al cementiri. Per tant, que no ens quedem sense, si és que hi volem anar, 3.347, les entrades. Paeria.cat. Aneu a la secció de... Ja surt allí, només entrar de Tots Sants 2020 i és fàcil, des d'allí ho podeu fer. Han hagut de tancar, per cert, el Bisbat de Lleida per un cas positiu de coronavirus i els 9 treballadors estan confinats per prevenció. Si no desenvolupen símptomes, doncs estaran els 10 dies confinats i ja està. Si desenvolupen símptomes, doncs directes cap al CAP a fer la prova PCR, com a qualsevol altra empresa o qualsevol altre grup de persones. Hi ha hagut 9 morts al geriàtric de Verdú i, a més, a la residència La Teva Llar de la ciutat de Lleida hi ha 13 usuaris que han donat positiu i 8 treballadors. És que no són xifres baixes, amb una mateixa residència. 8 treballadors. Aquests treballadors podem presumiblement pensar que tenen família, que van cap a casa, que viuen amb les seves famílies i que segurament, perquè com que no tenien símptomes, s'han relacionat amb amics. Doncs d'aquests treballadors n'hi ha 8 que eren positius i dels usuaris 13, que com que el tema de les visites està tan restringit, doncs no han pogut transmetre la malaltia als seus visitants. Però és que són xifres molt altes, els 9 morts del geriàtric de Verdú. Vaja, són xifres altes. A hores d'ara, a la ciutat de Lleida, se supera l'índex de rebrot dels 700 punts. 700 punts. Si mirem tota la regió sanitària de la Plana de Lleida, són 567. Al Pirineu, 597. I a l'àmbit de tot Catalunya, 887. Això vol dir que si a la Plana de Lleida en tenim 567, i a tot Catalunya, que és la mitja, estan a 887, hi ha zones que estan altíssimes. Però quan dic altes vull dir altíssimes, molt, molt altes. Molt altes. Per exemple, a Barcelona ciutat estan a 723. A l'àrea metropolitana nord, a 962. I a l'àrea metropolitana sud, a 975. Són xifres altes. Però és que si anem a Girona, estan a 1.011. 1.011 a Girona. A Terres de l'Ebre, 882. A la Catalunya Central, 1.095. I al Camp de Tarragona, 1.043. O sigui, que després de tanta història resulta que on estem millor és a Lleida. Tota la província, que no és que estiguem bé, dic on estem millor de tot Catalunya, però patirem totes les restriccions que divendres decideixin. Recorda que sobre la taula hi ha o bé confinament de cap de setmana o bé confinament de dues setmanes. Total, menys les escoles, que ja m'explicareu com ho controlaran. O sigui, re, us confinem a tots menys les escoles, però clar, la canalla els hem de portar a les escoles, per tant s'ha de sortir al carrer, etc. En fi, no sé exactament com ho decidiran, però Alba Vergés ha dit que aquesta vegada escoltaria els experts. Aquesta frase està ben carregada. Aquesta vegada escoltaré els experts. Bueno, que els escolti no vol dir que acabi fent ni cas. Però bueno, és una bona senyal, que els escolti. A veure com va tot plegat. Va, fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a l'espai de gastronomia. Avui viatgem lluny, no t'ho perdis.
Hay una noticia importante de última hora desde Barcelona, porque de manera sorprendente el Barça acaba de anunciar la renovación de 4 futbolistas.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Elena Condis, muy buenas. ¿Quiénes son?
Hay 2 renovaciones que se acaban de anunciar ahora de golpe, que son la de Piqué y la de Frenkie de Jong. El motivo para adecuar su salario a la actual crisis del coronavirus.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja estem a l'espai de gastronomia. Ja saps que cada dimarts amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, doncs coneixem persones, eh? I escolta, cada cop coneixem històries més emocionants, eh? Jo diria. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
El Felip, que al final és el productor, el gran productor de l'espai de gastronomia de COPE Lleida, ens està aconseguint unes històries. Saps aquelles històries humanes de conèixer persones i tota la història de la seva vida? Cada cop més emocionants, més maques. Estem coneixent gent molt interessant, eh, Felip?
Bueno, jo crec que al final la tendència que hem agafat per el tema de la Covid-19, pues crec que és la línia que hem de seguir, no? Que és xerrar amb persones i que ens expliquin, bueno, pues com estan i a què se dediquen i que és el que ens agrada sentir i que és el que fan i amb aquell sentiment que ho expliquen, no? Clar. I jo crec que ara gent sentir coses agradables, pues jo crec que és el més correcte ara mateix. Perquè,
sí, és el més necessari. Ja no et pregunto per l'actualitat a nivell de restauració perquè...
No.
Amb el toc perquè... de queda i tot, i bueno, i el tancament és que és vaja, perquè, a hores d'ara és inviable, eh?
Ja saps que no m'agrada ni criticar a ningú, però crec que aquí els senyors de la Generalitat, o no sé qui són ara mateix, no sé, però si algú m'està sentint, si és clar que m'atruqui, que truqui a la ràdio, que li demanen el meu número de mòbil, perquè no és normal que fora de Catalunya, amb més contagis, més històries, la restauració i l'hostaleria, que no m'estic queixant perquè tinc grans companys i grans amics fora de Catalunya, i jo me n'alegro molt per ells, però nosaltres aquí ho estem passant molt malament, això no aixecarà cap. Ara, amb la notícia que ha sortit a l'Ocegre del confinament, cap de setmana, si es deixen obrir un restaurant, que és quan en principi el cap de setmana la gent surt a disfrutar, si també tanquen, no estan pensant i no estan mirant ni ningú seu per dir paramos, a veure què passa i fiquem una solució.
Bueno, però ja no, sé, no sé per què la restauració s'han posat al punt de mira tan descaradament, eh? Bueno, no sé, que... és per preguntar-ho també, és allò, escolti, hi ha dades que ho avalen això, perquè si hi ha dades, callem i ja està, no? Però
sí, jo... però és que les dades que surten és totalment el contrari, perquè hi ha només un 2,7, o, bueno, crec que ara havia posat un 3,4, o alguna cosa així que ho vaig dir ahir, però jo crec que s'enganya també de contagis a la restauració de l'hostaleria.
Hi ha
més sectors que no vull criticar ningú ni que tanqui ningú, ojo, això no vol dir que tanqui ningú, però, ostres, jo crec que hi ha en altres... No sé el que farem, i llavors jo sé que la cosa estarà està malament i que si s'ha de tancar, s'ha de tancar, perquè hem de mirar que no torni a passar el del 14 de març, que això és una pel·lícula de terror,
sí.
Però la gent ha de pensar que darrere de tot això hi ha molta gent que està passant gana, que no pagarà a final de mes, i no hi ha ningú que vingui aquí i digui, vinga, va, quan és? Ja li pagaré jo.
Això tens raó. Les ajudes també, jo estic preguntant pel sector i tampoc, també costen d'arribar. Mira, és un mal endèmic, això. Felip, escolta, a vegades és el que dèiem ara, parlem de Lleida, parlem de la comunitat, de Catalunya, parlem una mica de fora d'Espanya, de la resta d'Espanya, però avui viatgem lluny, eh?
Home, avui ens anem a visitar el Bernat, que és un molt bon amic meu de fa molts anys, i clar, ara ja fa, no sé si fa 9 o 10 anys que no ens veiem personalment, i s'ha tornat internacional, i bueno, que ens ho expliqui ell una miqueta, bueno, que és el que fa. I...
Bernat Rodríguez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Hola, Bernat.
Ara, per curiositat, perquè la gent sàpigui, perquè clar, això dels mòbils avui en dia doncs és fàcil, tu marques un número i et contesten aviat, et poden contestar fins i tot de l'estació internacional ja, perquè això dels mòbils ja veieu que ja, és ja arriba a tot arreu. Però Bernat, on t'estem trucant?
Ara mateix a Kuwait em truqueu.
A Kuwait
City, per ser exacte.
Però no passaves per aquí, vull dir, estàs aquí.
Estic aquí ja fa més de 7 anys que estic aquí.
7 anys. El Bernat Rodríguez és xef. Hores d'ara, en quin restaurant estàs?
Estic en un restaurant a la ciutat que es diu Madison & Haig.
Madison & Haig. I això és a Kuwait City, eh?
Exacte.
Molt bé. Escolta, deixa'm que et pregunti això, perquè així ja ens ho traiem de sobre, perquè t'ho acabaré preguntant igual, i tampoc és un tema agradable. El tema del coronavirus, perquè a vegades només ens pensem què passa aquí, als 3 o 4 països que tenim al costat. També en teniu vosaltres o no?
I tant que en tenim. Bueno. Per sort, ara ja ens han aixecat les restriccions, però aquí ho hem viscut bastant fort. Hem estat 5 mesos amb tancaments i sense poder obrir al públic.
Imagina't.
I, bueno... tocs de queda total tancat de casa durant 20 dies seguits, vull dir que va ser
durillo. Déu-n'hi-do. Bueno, sí, els tocs de queda que ens han posat ara aquí, vosaltres 5 mesos l'heu estat amb els tocs de queda, i suposo que també
mesos,
amb tancaments i amb tancaments totals i tal, no sé, el sector de la restauració també deu estar patint. Algú...
Ha patit moltíssim. Bueno, ens hem hagut de reinventar tots una miqueta amb el tema del delivery i el takeaway, que avui dia aquí funciona ja molt bé de per si, però clar... Hi ha restaurants que no estaven adaptats a això i ens hem tingut que adaptar tots una mica.
Clar. Bernat, escolta, on neixes?
A Barcelona. Barcelona ciutat.
A Barcelona ciutat. I el tema aquest de la gastronomia ja et ve de família?
No, el tema és que, mira, des de petit ho tenia bastant clar, volia ser xef. Des de petit jo deia, jo vull ser cuiner... i bueno, vaig fer els meus estudis, vaig estudiar, després de l'escola primària vaig fer el batxillerat, i després vaig anar directament cap a l'escola d'hostaleria a Girona, Sant Narcís, i vaig estudiar tècnic superior en restauració, que en aquell moment era el que es feia per ser xef o dedicar-te a l'F&B en general.
No hi ha res com tenir-ho clar des de ben petit, eh?
Sí, mira, amb això sempre m'he considerat afortunat. Perquè no és fàcil, eh?
No, per això.
Que, bueno,
per això. Jo saps...
Saber el que vols fer per la resta de la vida no és fàcil.
No, Felip, tu tenies clar això o no?
Bueno, el que passa que, clar, a mi ve de família.
Ah, tu et ve de família. Bueno ja, però jo... ho tenies clar o no? Perquè que et vingui de família tampoc.
Sí, però lo tenia això com un hobby. No pensava jo mai que me dedicaria a la sumelleria. Perquè, clar, jo a casa fèiem cates i anàvem por allà a visitar cellers i a fer cates també, però com un hobby. Llavors, clar, és una cosa que feia jo després de la meva feina, de veritat, que jo treballava a Siemens abans. Llavors, per coses de la vida, pues, al final te dediques a lo que realment t'apassiona, no? Ja no tornaré a cap enrere.
Aquesta és la clau, Bernat, això que diu el Felip. Home, al final has d'acabar treballant amb el que t'apassiona, si no malament,
Això claríssim. Perquè si no
és molt dur,
desgraciat el rest de la vida.
Sí. Escolta, doncs vas néixer a Barcelona, vas estudiar a la zona de Girona, suposo que vas començar a treballar per la zona de Barcelona, també.
Bueno, jo vaig treballar abans d'obrir la primera feina que vaig tenir va ser a Cardedeu. Jo vivíem a Cardedeu, després de Barcelona ens vam moure a Cardedeu, la família, i la meva primera feina va ser amb una pastisseria, la pastisseria Piella de Cardedeu, i vaig començar l'obrador, netejant, ajudant, i bueno, a poc a poc vaig anar aprenent i creixent. Això ho vaig combinar mentre estudiava, llavors vaig estar un temps curt, quan vaig acabar els meus estudis, entre el primer any i el segon d'hostaleria, vaig estar treballant al restaurant A Contraluz de Barcelona, vaig estar a la Font d'Europa de Granollers, i a l'acabar els estudis, directament, vaig tenir la gran sort d'obrir el meu restaurant. Conjuntament amb la mare vam obrir un restaurant a l'Ametlla del Vallès.
Ah, molt bé, molt bé. I què tal l'experiència?
El col·leccionista, que va durar 13 anys, va durar.
Caram!
14 anys vam tenir.
Molt bé. Em sembla que, Felip, tu el vas visitar, no?, aquest restaurant?
Sí. El col·leccionista, se deia.
Sí, senyor.
I tant, el col·leccionista.
I tant que em va visitar.
I se dinava molt bé. A mi m'agrada molt anar dissabtes, o divendres, un divendres també havia anat, i la veritat, era un restaurant petit, però era molt acollidor, i bueno, la cuina era perfecta. Bueno, en aquell moment, jo crec que bueno, venia gent tant arreu, estava el Bernat allà, el col·leccionista, sí senyor, era molt xulo, a part. I de la del col·leccionista m'ho expliqui ell, perquè tenia allà col·leccions d'històries, era molt xulo el restaurant.
A més, mira, Felip, ara que ho dius, això era una cosa que tenia clara des de petit, Jo deia, vull ser cuiner, jo feia col·leccions de tot, era en plan drapaire, i deia que tindria un restaurant que es diria el col·leccionista i exposaria totes les meves col·leccions. I ho vaig fer.
Bueno.
Sí.
Escolta, i el salt aquest des de Catalunya cap a Kuwait va ser directe o...
No va ser directe.
No va ser directe.
Vaig anar a unes vacances a Bali, em va agradar Bali, vaig decidir fer un temps a Bali, provar a veure què tal. Va ser arribar a Bali, en 15 dies em van oferir feina, vaig agafar una feina, portava un restaurant que es deia Deja Vu. Vaig estar 2 anys ben bé a Bali, i a Bali vaig conèixer la persona que em va dur aquí a Kuwait.
Ah.
De fet, era un client, una clienta, un dia vam allò, res, surts, parles amb els clients com està el sopar, i em van comentar, mira, nosaltres portem un club VIP a Kuwait, i estem buscant una persona exactament com tu. T'interessaria? Vaig dir, home, podem parlar-ho. I dic i fet, em van invitar a Kuwait, vaig venir una vegada, vaig estar 4 o 5 dies, fent unes proves, em van ensenyar el país, em van presentar tots els projectes que tenien a l'empresa de futur, i vaig prendre la decisió, em vaig moure cap aquí.
Home, déu-n'hi-do, al final és una decisió valenta.
Ricard, la història que l'acaba el Bernat, que crec que s'ha casat i tot, amb aquesta clienta noia que deia ell. Ojo,
Sí. Bueno. Sí. Vaig adaptar aquí, em vaig... Clar, aquest és el tema. Porto ja 7 anys a Kuwait perquè, clar, em vaig conèixer aquí la meva dona.
Clar.
Vull dir que...
Ojo, Una història molt xula,
No, que és una història ben maca,
Sí.
És d'aquelles coses que res va ser planejat, però tot va anar sortint d'aquesta manera, fins a estar aquí.
Bueno, això és el que dèiem també al principi, és a dir, és que jo de gran vull ser això, tenir-ho clar molt d'hora és interessant, però després també te n'adones que res està escrit,
Totalment. A mi em dius 10 anys enrere, quan jo estava al restaurant, portava el col·leccionista, a part portàvem les piscines de Calarenys, que era el restaurant de les piscines públiques de l'Ametlla. En aquell moment, en 2 restaurants, amb feina, amb els meus amics, amb el meu pis, tot, diguéssim, la vida ja feta a Barcelona. Em dius que amb 10 anys estaré vivint a Kuwait, casat amb una noia de Kuwait. Bueno, és que et diré, vinga, va. És que t'has après,
segur que no.
No.
Home, és que clar, és veritat, a vegades dona moltes voltes la vida. Escolta, Bernat, a nivell gastronòmic, perquè clar, tu tens tota la base de cuina catalana, cuina espanyola, suposo que també quan vas estar a Bali, doncs també vas investigar i també et vas quedar amb cuina de Bali. Ara, al Madison & Haig, quina cuina esteu oferint?
Mira, Madison and Egg és un concepte molt versàtil. No estem enfocats en un tipus de cuina específic, sinó que fem cuina molt internacional, però som molt forts amb el tema forn de pa i pastisseria. Sobretot forn de pa amb massa mare. Podem dir que som la marca més coneguda a Kuwait per al tema de pa de massa mare. I, bueno, tenim un restaurant que oferim un esmorzar i brunch. El brunch aquí i els esmorzars treballen molt. De fet, tenim una carta de 8 del matí a la una i tanquem cuina, encara que sembli curiós, tanquem cuina per una hora i és una cuina petitona, però el restaurant treballa molt, aleshores hem de netejar, preparar la línia, tot, i comencem carta de dinar i sopar, que és des de 2 a 11 de la nit. Però és molt curiós perquè treballo amb de tot. Hi ha tocs àrabs, hi ha tocs asiàtics, hi ha tocs catalans o espanyols. Et pots venir a esmorzar una truita patata amb pa amb tomàquet i escalivada.
Escolta, aquest menjar, el pa amb tomàquet i la truita espanyola, què tal? Agrada o no agrada?
Agrada molt. Aquí hi ha un tema que s'ha d'entendre. Els kuwaitis viatgen molt a Marbella. Els kuwaitis coneixen molt el concepte espanyol, tot i que a Kuwait no hi ha restaurant espanyol, com a tal.
Però no els hi és 100% estranya la cuina?
No els hi és 100% estrany a una part de la població,
clar.
Hi ha gent que no viatja tant, per suposat. Però no els hi és estrany. El que passa amb els kuwaitis és que els has d'educar una miqueta. Amb el tema del menjar, són molt del que coneixen, és el que demanen.
Clar.
Aleshores, a vegades has de ser, bueno, promocionar molt, fer moltes promocions a nivell Instagram, molt visuals, aleshores veuen els plats, s'atreveixen més a demanar-los, vull dir, recomanacions, perquè si no, per ells demanaran sempre el que coneixen.
Clar, o sigui, fer aquell primer pas és el que costa, però després un cop l'han fet, com que el material és
exacte.
Bo, ja no canvien, eh?
Exacte. Clar. Mira, la truita ja és un clàssic, ara, ja, del restaurant.
És curiós.
Va costar una miqueta allò de posar-lo, però és un clàssic. Molt ara bé. Ja no... no.
Escolta...
Ja ve gent que directament... Tortilla de patata.
Ah, bueno, no, clar. Estic veient fotografies, és ben maco, el restaurant el tens molt ben decorat, a més.
El restaurant és preciós, el restaurant és una passada, i ara estem en moment d'expansió de l'empresa, estem muntant una marca nova.
Ahà. Uh-huh.
I encara és, no serà més xulo, però un altre estil, però impressionant, també.
Uh-huh.
No, aquí a Kuwait hi ha calé per fer inversions. és la gran diferència amb el sector d'Espanya. Jo crec que aquí, si compareixin un sector i l'altre, crec que aquí no es treballa tant la cuina, però es treballa molt amb els interiors i el màrqueting dels restaurants.
Clar, clar, clar.
Bàsicament perquè també és l'entreteniment que tenen, no? Són països musulmans on hi ha unes sèries restriccions, aleshores, el seu entreteniment no hi ha discoteques, no hi ha clubs, no hi ha bars on anar a prendre una copa. El tema és anar a restaurants i a cafès.
Ja.
Aleshores, doncs, els intentes fer el més atraients possible.
Déu-n'hi-do. Escolta, digue'm el vostre plat estrella, va.
Hosti, doncs mira... Encara que et sembli mentida, perquè no és molt típic de Kuwait, tenim, diguéssim, d'esmorzar la torrada amb abocat i ous. Encara això, a nivell internacional, és un dels plats d'estrella.
Sí.
I del sopar... Jo, mira, crec que ara mateix és una amanida. Una de les amanides que tenim... Et diré per què, també. Tenim un sector molt important femení de clients. Molt important. Aleshores, els plats així més lleugers treballen més.
Home, i ben sac que és, anar a dormir amb una bona amanida.
Exacte. No és... Tenim una amanida d'aquell amb pecorino i amb uns pinyons i poma que treballa molt, molt bé. Molt bé. Però en general tenim un menú bastant, bastant sòlid. No sé, allò de... Hi ha, amb excepcions, tinc alguns plats els poso per...
En propi durant 13 anys, però mira, les coses de la vida, i al final jo també crec que quan tens una il·lusió i pots fer-ho, doncs, escolta, tira endavant. Si t'equivoques, ja no passa res. Se'n va anar cap a Bali i d'allí cap a Kuwait, i quant temps portes a Kuwait, per cert, que ens ho has dit, i 7-8 anys, eh?
7 anys i mig.
7 anys i mig. Bueno, 7 anys i mig ja és una... ja és un temps per pràcticament sentir-te teu, eh?
I tant.
Bernat, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, Ricard.
I home, no et diré que ara agafarem un avió amb el Felip d'aquí 4 dies i vindrem a veure't, però bueno, si mai vens cap a de viatge, de vacances o del que sigui cap aquí, doncs ens fas una visita, això sí.
Això per descomptat.
Molt bé. Bernat, una abraçada, cuideu-vos força.
Igualment.
Bernat, cuida't, un petó.
Gràcies,
cuida't.
Felipe, una abraçada.
Gràcies,
cuida't. És curiós, és magnífica la història, Felip. La veritat és que ja veus que al final s'ha d'acabar fent el que creus que s'ha de fer, eh?
Quan jo vaig conèixer el Bernat, que era... Clar, jo li porto uns quants anys, no molts, però uns quants, d'acord? ¿Vale? Era un crio quan va començar el projecte del col·leccionista i, hòstia, realment, en sèrio, s'assopava, bueno, se menjava superbé, el restaurant era molt xulo... I no deixava de ser una persona molt jove que la gent pensava que no ho faria i
bueno, pues mira, aquí ho teniu.
I després a les classes de cuina que feia, que a vegades jo havia anat també, un dijous a la nit, ostres, és que a part de la manera d'explicar, una persona més jove amb una cultura diferent en el sentit de la manera d'explicar, no? Jo crec que, bueno, pot fer el que vulgui, no? Que ja ho està fent, no? Que està covall.
Sí. Doncs,
bueno, per mi és molt content de tindre amics com ell i no perdre el contacte. I mira que fa anys que no us veiem personalment, no? Però bueno.
Bueno, però mira, avui en dia, amb les noves tecnologies, doncs, evidentment el contacte personal és insubstituïble, ens agradi o no, però sí que és veritat que les noves tecnologies ens ajuden a no perdre el contacte i això és una cosa que hem d'aprofitar-la. En fi, avui, gràcies a les gestions del Felip Urbano, hem marxat cap a Kuwait, hem conegut una altra realitat, hem vist que, escolta, estan també malament amb el tema del coronavirus, que potser han tingut tantes o més restriccions que nosaltres, I home, no és que et sigui consol, però dius, bueno, pues escolta, que es podria fer millor, segurament. Vaja, segur, eh? Però ja veieu que això és una pandèmia, per això se li diu pandèmia, vull dir que és un mal de tot el món. Felip Urbano, sommelier, i aviat sake sommelier també, eh? Que això t'ho haurem de posar al currículum.
Que com
era això
de caminant
en
el camí, no s'ha fet caminar l'andar, no?
Bueno, pues ja està.
Estem caminant.
Molt bé. Com sempre, un plaer, eh? Cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada, cuida't.
¿Quieres vivir tranquilo y olvidarte de tus deudas? Contacta con nosotros. Plataforma Segunda Oportunidad. Teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com. Desde el 2016, solucionando los problemas económicos de las familias. Con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Come as you are,
as you were, as I want. Amb 23 minuts ens plantem a les 2 de la tarda, fregant ja els 18-19 graus a la ciutat de Lleida i, doncs, el tema... Bueno, el tema... És el tema que tenim a les redaccions, a les taules, a tot arreu, perquè... És una setmana en la que es preveuen canvis, eh? Estem a dimarts només. La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha dit que divendres explicarà què faran, perquè les xifres segueixen pujant. Evidentment, parlem de la Covid-19, ja és el monotema, per desgràcia. Les xifres són altes, segueixen pujant i sobre la taula... Ja no només hi ha el confinament de cap de setmana, que apareixia ahir a la rumorologia, sinó que ara s'hi ha afegit un confinament de 2 setmanes, o un o l'altre. Això sí, mantenint les escoles obertes, amb el qual es complica tot una mica. Les escoles potser van ser les grans marcades al mes de març, són les primeres que van tancar, de fet, i ja no van tornar a obrir fins aquest setembre, ara es pretén o es vol mantenir les escoles obertes. En fi, amb tot això i les dades que ara explicarem, obrim la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui, des del Comú de Lleida, la Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a totes.
També ens acompanya, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bon dia. La Marta Gispert, per part de Junts per Catalunya. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i bon dia a tothom.
Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
I la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, les xifres, jo ara revisava, ja no és per ficar-se amb allò, tu millor, tu pitjor, però estava revisant les regions sanitàries de que tenim a Catalunya, hores d'ara, i la veritat és que a Lleida és on estem millor, que estem malament, estem a 500 punts de l'índex de rebrot, però és que a Girona estan per sobre de 1.000, la Catalunya central estan per sobre de 1.000, a la zona de Barcelona estan fregant els 900 punts, al Camp de Tarragona estan per sobre de 1.000 i a la Plana de Lleida estem a 500. No sé com veieu com anirà la història. Per cert, deixeu-me que saludi a la Carme Valls, que s'acaba d'incorporar ara per part del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
No sé com veieu el tema.
Primer de tot, dir-li a l'Helena que té el micro pues, obert.
Bueno, Helena, tens el micro tancat, marcava, però t'escoltàvem igual. No sé a través d'on.
Ah, sí? Però no, això és que algun altre company...
No, t'estem escoltant
a tu.
Però t'estem escoltant amb doble... No sé.
Perdona, tinc problemes d'incidència del mòbil i ara està mirant que crec que m'han desaparegut. O sigui, totes les coses de l'agenda i... Uf!
T'han desaparegut les notes de l'agenda. Seràs la dona més feliç del món o no?
Sí, sí.
O no. Bueno, la situació és aquesta. Helena, si no t'és molt difícil, fes una cosa. Et demano, penja i torna a trucar.
O sigui, vale, torna a entrar.
Simplement. Ah, bueno, ara... Vale, ara s'escolta bé. Mira, són coses del directe i de la tecnologia. En fi, escolta, aquesta és la situació. Divendres la consellera Alba Vergés sortirà, diu, a explicar què farem. Què creieu que farem?
A veure, si em permets, Ricard,
sí.
Penso que és molt greu que amb la situació que estem, fins divendres no surti la consellera a explicar què farem. O sigui, estem a dimarts. Vull dir, és que qui no vegi amb l'actuació del govern de la Generalitat una nefasta gestió, de veritat, és que, vamos, és que no hi ha peor ciego que el que no quiere ver. Vull dir, s'estan aquí introduint una sèrie de confusions i de llançar una sèrie de globus sonda que l'únic que fan doncs, és espantar la gent i no saber cap on hem d'anar.
Permeteu-me que afegeixi un altre punt, i és que el cap de setmana es va activar l'estat d'alarma a nivell nacional que permet a les autonomies posar el toc de queda, que a Catalunya el tenim posat des de diumenge de les 22 hores fins a les 6 del matí. A molts els hi va semblar com traure's el mort de sobre cap a les comunitats.
És que ho és.
Vaja.
Home, jo no crec que sigui traure's el mort de sobre. O sigui, de fet, les comunitats autònomes han reclamat des del primer moment ser elles qui gestionen, no? I al moment que se'ls hi dona, doncs ara sembla que espanta tot, no? O sigui, jo lo queria perquè lo que queria era reclamar-lo, però ara que ho tinc resulta que no ho volia tal i com ho tinc, no? I respecte a l'altre que deia Ricard, finalment és veritat, o sigui, jo crec que tots estem disposats a fer el que ens recomanen les autoritats sanitàries, no? Jo crec que tots estem disposats a fer el que convingui per intentar parar aquesta pandèmia el més aviat possible. Ara, jo crec que això hauria de passar per una gestió, i una gestió amb una mica de previsió. Ja no estem al mes de març. Ja han passat març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre. Ara ja potser sí que podríem començar a fer previsions. Previsions que fins i tot te pots equivocar. Però si t'equivoques també pots fer marxa enrere, perquè també ho fem. Però a data d'avui, si no avui, demà o passat demà, hauríem de saber què passarà el cap de setmana.
Per més,
o sigui, fins ara tu dèiem... Hosti, gestionem per regions sanitàries. Ara ja no ens interessa gestionar per regions sanitàries. Ara ja no. ara ja existirem en general? És que no ho acabo d'entendre.
Per cert, que després de 25 anys els metges estan cridats a la vaga avui per reclamar el desmantellament de la sanitat pública, que és el que diem sempre, quan van mal dades és quan comencem a veure les carències que tenim.
Tothom sap, no? Les retallades sanitàries que hi han hagut a Catalunya, tothom ho sap, no?
Podeu intervindre, que si no us veieu...
Però si voleu, doncs començo, no? Les dades no són bones, tot i que, com estava dient el Ricard, a la regió sanitària de Lleida doncs estem més bé, una mica més bé que la resta de Catalunya. Crec que no són moments per fer partidismes i tampoc no vull criticar ningú, perquè si no el primer que es pensi que ho està fent bé doncs que tiri la primera pedra, perquè tota Europa està igual. I ara no vull llançar una llança de favor, no, ni a favor de ningú, no, però això que no ens hem preparat lo suficientment bé per la segona onada, doncs també està Bèlgica igual, també està Madrid igual, Itàlia també s'està complicant, França també, per tant, no és altra de preparació, no? Perquè potser la preparació és que haguéssim estat tancats a casa a la primera onada molt més temps del que vam estar. No? O tindre clau un sistema de fases en què quedava, doncs, com estan fent altres països, però tampoc no queda ben clar què és el millor que està fent cada país, no? Vull dir, al final, si vols extreure què és el que està fent bé cada país, tots els països tenen els seus pros i tenen els seus contres. Per tant, doncs, jo crec que màxim suport entre tothom, no? L'estat d'alarma és una bona eina per fer segons quines mesures que s'han d'aplicar doncs, d'urgència, que està clar que no pot durar tant temps, no? O almenys que vagi passant pel Congreso i que anem, doncs, si fa falta que es vagi allargant o si fa falta que no...
Per cert, Ignasi, que si l'allarguen fins on diuen, és el 9 de maig. A d'altres llocs no ho sé, però aquí és en plena festa major del mes de maig, eh? No sé si de seguida vas veure la data.
O tirarem coets o no. Va així.
Elena Ferre.
Què tal? Ara sí, no?
Ara sí. Has recuperat l'agenda o no?
Estem en ello.
Ah, vale.
No pintem bé, però bueno.
Sempre hi ha còpies de seguretat, Elena, sempre.
Ja, sí. Però aquestes coses no les fas fins que no et passen, no? Tota la documentació... Bueno, no passa res. No m'hi has dit més. El tema de la limitació de la llibertat de circulació de persones en horari nocturn, jo crec que d'això també n'hauríem de parlar, no? Perquè crec que les mesures i restriccions que es vagin prenent seran positives i la ciutadania les entendrà i les comprendrà sempre i quan vagin acompanyades doncs, d'un reforç de la sanitat, vagin acompanyades doncs, de més mesures i més suport al que és l'àmbit de la salut i, òbviament, quan es fiqui com a màxima prioritat a la qüestió del sanitari. Si, en paral·lel, no portem a terme aquestes mesures, jo crec que serà molt difícil que les persones no ho acatin, sinó que siguin més partícipes i que entenguin que això és una mesura completament necessària. Em reitero en el fet que em sento un beco.
Sí, bueno, però no sabria dir si és que tens algun altaveu engegat o realimenta, però t'escoltes bastant bé, eh? Potser tu no t'arriba tan bé, però t'escoltes bé.
Sí? Vale, perfecte. No, només comentar, us he silenciat a tota la resta, així m'he pres aquesta llicència mentre el Ricard. No, només el que comentava una mica, que realment crec que és necessari que la ciutadania entengui que és una mesura necessària, però sobretot també en paral·lel reclamar i entendre que és que aquest tipus de mesures no seran efectives si realment no venen acompanyades d'un reforç de la nostra salut i de la nostra sanitat.
Maria Borrell.
Sí, bueno, diverses qüestions que han sortit aquí damunt de la taula. La primera de totes, efectivament, l'estat d'alarma proclamat pel govern central doncs deixa absolutament desemparades a 17 regulacions, a les 17 comunitats autònomes, perquè cadascuna prengui les decisions oportunes que cregui al respecte, traient-se de sobre les responsabilitats, i llavors si fem malament la feina a les comunitats autònomes és el nostre problema, però no és cap problema del govern central, això d'entrada. Punt segon, en quant al tema de les contradiccions, amb els inputs o amb aquests globus sonda que s'estan llançant. A veure, la primera contradicció ja és que jo el dia que es va decretar l'estat d'alarma em vaig trobar a faltar, lògicament, a la consellera de Salut, que no hi era, i ara se'ns llancen aquests globus sonda d'informes o informaran el divendres de cara a lo que ha de passar el cap de setmana. Jo també entro en contradiccions, bueno, és que és una contradicció constant el govern de la Generalitat de Catalunya, que lògicament està format per Junts i per Esquerra, perquè uns diuen una cosa i els altres diuen una altra. Ja sabem que estem en període de precampanya, però aquí el que ha de primar és la salut. Les recomanacions tècniques i sanitàries en cap moment se'ns ha dit quines són aquestes recomanacions perquè s'hagin de prendre determinades mesures. M'és igual, també, com el tema del toc de queda, etcètera, etcètera. Llavors, a partir d'aquí, jo tampoc el que no trobo normal és que avui un regidor d'Esquerra Republicana diuen que és una bona eina l'estat d'alarma, quan ahir, precisament, una companya seva d'Esquerra Republicana d'aquesta mateixa corporació de l'Ajuntament de Lleida deia que no era el model que Esquerra hagués seguit. Jo a veure, o sigui, que m'ho aclareixin, perquè si ni ells mateixos es posen d'acord, ja estem completament perduts. El problema no el tenim tant els polítics, el problema és de la ciutadania, les persones que han d'obrir el seu negoci, el taxista que agafa un taxi o la persona que veu limitades unes mobilitats i unes restriccions que estan completament injustificades amb temes sanitaris o tècnics, perquè això és l'únic que ha de prevaldre, Ricard. O sigui, què recomanen en aquest cas els especialistes o els metges, els viròlegs, etcètera, etcètera? Quines són les mesures que quirúrgicament s'han de prendre amb una població determinada, amb una comunitat autònoma o amb una regió sanitària. I de tot això no n'estem sentint parlar. Llavors, a mi això és el que em sobte. Hi ha moltes preguntes, hi ha molts dubtes. Avui mateix el tema dels autònoms, si fan moltes preguntes a damunt de la taula, què passarà? Què passarà amb els ERTOs més enllà? Què passarà amb el tema fiscal, etcètera, etcètera? A veure, són moltes preguntes. Realment, se'ns estan tornant bojos a la ciutadania. La gent no té les idees clares o què és el que ha de fer, fins on pot arribar o què no pot arribar a fer. I bueno, aquesta incertesa que se planteja, el que es veu és, evidentment, la falta de coordinació i la falta, en aquest cas, de sentit i responsabilitat política pel que ens estan governant aquí a la Generalitat.
Marta Gispert.
Sí. Sí, gràcies, Ricard. Jo el que voldria destacar és, per damunt de tot, les qüestions en les que estem d'acord. Jo crec que no s'ha de fer política d'un tema com aquest. Estem tots d'acord en que tenim un problema molt greu a nivell mundial, però a nivell de l'estat espanyol molt greu. L'OMS, o a nivell d'Europa, si permeteu, l'OMS ha avisat Europa, no? I ha dit que els contactes de positius no poden continuar estenent-se d'aquesta manera. Ens hem de posar en quarantenes o en confinaments i controlar-ho. El mateix Fernando Simón també reconeixia que el virus a nivell de l'Estat teníem un problema pel descontrol, no? I així, comunitats autònomes, amb aquesta potestat que se'ns ha donat, cadascú decideix, com Euskadi o Aragó o Navarra, tocs de queda o tancaments perimetrals. Bueno, fem ús d'aquesta certa autonomia que se'ns dona en aquest sentit. Però sí que vull insistir en que el virus el tenim, s'ha de controlar, perquè això provoca una sobrecàrrega del sistema de salut, que és aquí on ara hauríem de treballar, entenc jo, en augmentar recursos, més sanitaris, més hospitals, més centres d'atenció. Els diners haurien, aquesta és la meva humil opinió, però jo crec que els diners haurien d'estar destinats aquí per prevenir després tota la situació econòmica que tenim a sobre, que és terrible, i això també coincidim tots els grups polítics. És terrible d'autònoms, de petites empreses, però també dels treballadors que es veuen abocats a ERTOs o senzillament a aturs. Senzillament vull dir en el sentit de que no hi ha dotació econòmica al darrere, o no hi ha continuïtat de treball al darrere, diríem, en aquest moment, no? I, per tant, és molt difícil fer previsions en situacions com aquesta perquè és sempre terreny desconegut. És molt, molt complicat. Jo crec que a la vista està de que tots els estats o la majoria d'estats o inclús a dintre d'Europa hi ha diversitat i pluralitat de maneres d'atacar tota aquesta qüestió. Bueno, en fi, no ho sé. és complicat. Jo també volia posar sobre la taula una altra cosa.
Sí, de manera breu,
sisplau. El llenguatge que s'utilitza. Sí, el llenguatge que s'utilitza. No entenc per què ens empenyem entre tots, els polítics, els mitjans, en utilitzar aquest llenguatge tan dur, no? Estat d'alarma, toc de queda... És molt bèl·lic, és molt... No sé, no es produeix un estat encara doncs, més d'angoixa? Jo crec que podríem tractar-ho d'una altra manera. Tenim problemes derivats de tot això d'aquí, sanitaris a nivell psicològic importants, a tots els estats de lo que seria la persona, tant en nens com en gent gran. I, per tant, bueno, tenia ganes de dir-ho i de posar-ho, de compartir-ho amb vosaltres, no?
Perfecte.
Aquest llenguatge tan agressiu, no?
Aquí queda dit. Ens queden 6 minuts per arribar a les 2. Us demano ara brevetat. Ha demanat la paraula a la Marisa Chandri.
Sí, a veure, jo un parell de coses dir-li a l'Ignasi que evidentment que tots els països estan en la situació en la que estan, però diguem-ho clar, Espanya és el país on hi ha hagut més contagis, on hi ha hagut més morts i, per tant, aquesta segona onada, després de 6 mesos de la primera, jo crec que els governants, que els responsables... doncs se'ls ha agafat amb els... sense saber el que s'havia de fer, perquè està clar que totes les queixes per part de la restauració, dels sanitaris, del comerç, no són perquè sí. Vull dir, ja no és una qüestió de fer política d'aquest tema, no? de la pandèmia, sinó que només cal escoltar els ciutadans. Mm-hmm. O sigui, no és que Marisa Chandri, el Partit Popular, se queixi de... No. És que escolteu a tots els sectors que us he dit i veureu com estan.
Elena Ferrer, que ha demanat paraula, i després la Maria Borrell.
Sí, molt ràpid. Jo només amb el tema que comentava la Marta, que en aquest sentit jo crec que sí que és important que comparteixo amb ella que de vegades el llenguatge que utilitzem els polítics i els mitjans no acaba de ser del tot encertat ni pedagògic. Però també crec que no hem de tractar un cert paternalisme a la ciutadania, sinó que hem de ser clars que al final doncs, un toc de queda el que comporta és una prohibició per circumstàncies excepcionals durant unes hores específiques i en el cas de l'estat d'alarma mateix. I sí que jo crec que el gran problema també és que des de març hem pogut fer una modificació del que és la llei de salut pública perquè també hi hagués molta més comunicació, perquè hi hagués també molta més concreció, és una llei que és força genèrica i en aquest sentit doncs, crec que també hauríem pogut tenir més eines. Però que òbviament ara el que cal no és tant aquest joc de política, no, que comentava la Marisa, sinó entendre que les circumstàncies segueixen excepcional i que les mesures com el toc de queda, doncs en aquest cas hi tenen encaix.
Maria Borrell.
Sí, bueno, primer de tot la terminologia no canvia la situació que tenim. Llavors aquestes paraules que s'empren, tipus estat d'alarma o confinaments o tancaments nocturns, a veure, això no varia absolutament amb res. Aquí l'important sempre són els criteris clars. Nosaltres des de Ciutadans ho hem demanat, ho demanem a l'Estat, ho demanem també a Catalunya i ho demanem també a l'Ajuntament de Lleida, que es facin sempre en positiu propostes, vale? I sobretot molta claretat, molta informació, perquè aquí de lo que es tracta és de que amb aquesta informació se pot transmetre també al ciutadà aquesta tranquil·litat, no?, que li cal i sobretot la claretat, perquè han de saber què poden fer. A veure, el divendres, depèn del que ens digui la consellera, el dissabte què faran els hostalers o què faran els treballadors? S'ha de ser una mica més clar, s'ha de ser bastant més rigorós en aquest sentit i pensar en positiu, sí, lògicament, però per això, o sigui, per donar respostes positives o inputs positius al ciutadà, que l'únic que vol és claretat, doncs ha de ser molt clar i no es pot estar navegant amb aquests dos mars, no? Que ara dic una cosa, demà dic una altra, possiblement tancarem o confinarem cap de setmana o no. A veure, una mica de rigor, una mica de seriositat, perquè qui estan de responsables al capdavant dels governs, en aquest cas tant la Generalitat com la Paeria, s'ha de ser una mica rigorós i els missatges s'han de transmetre clarament. Després li podem posar tots els adjectius que calguin, partint de la base de que l'estat d'alarma que es va decretar i fins i tot aquest confinament nocturn, vale? Això no està regulat al nostre ordenament.
Ens queden 2 minuts, Carme Valls i Marta Gispert.
Vale, no, jo només seré breu. Jo només volia comentar el tema aquest que diem contínuament. És cert, no sé per què el govern de la Generalitat no és capaç de parlar-los amb claritat. Jo hi veia només algo tan senzill, el paper que s'ha difós a través de l'Aragó i el paper que ha difós la Generalitat, i els hauríeu de veure. Si no tenen res a veure, queda perfectament clar què és el que es pot fer, què és el que no. Nosaltres, quan va sortir això, la gent deia, però ara què vol dir? Que durant el dia ens podem reunir 6, ens podem reunir 10 persones a l'hora de treballar, el que dèiem ara. Els restaurants, la restauració i l'hosteleria, dissabte què farà? Què fan? Contracten gent perquè puguin vindre a treballar? La gent espera a casa, anirà a treballar el dissabte, no anirà a treballar? És que, clar, les coses no es fan d'un dia per l'altre. Clar, diem contínuament, no es pot fer d'això política, ja, però és que és política, també és política. O sigui, és que aquí tenim les dues coses.
Marta.
És que no podem oblidar que això és política, també.
Val, jo molt breument, i només aprofito el mitjà... Hola?
Però molt breument.
Sí, sí, aprofito el mitjà per dir que aquest dematí ha sortit publicat al DOC la resolució per la qual s'obre la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de la restauració i centres d'estètica i bellesa, que doncs, s'han vist perjudicats econòmicament pel Covid-19. Demà a les 9 del dematí doncs, queda obert.
Bueno, pues aquí queda. Recordem que aquest cap de setmana és la Castanyada de Tots Sants, que tinguem seny tots plegats, i que si heu d'anar al cementiri s'ha de fer amb cita prèvia a la web de paeria.cat, tant el 30, el 31 com l'1, i que el dia 30 entra en vigor la llei de 30, que és una cosa que jo considero vital, aviam vital, vull dir, enteneu-me, molt important, i que per culpa de la Covid-19 no se n'està parlant, però que n'haurem de parlar. Ignasi Amor, Elena Ferre, Carme Valls, Marta Gispert, Marisa Chandri i Maria Borrell, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies. Adéu, bona setmana.
Adéu, adéu.
I nosaltres ja ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, a les 12:20. Puntuals com sempre, cuida't, sobretot cuida't molt.